El govern assumirà responsabilitat per l'explosió d'Eivissa quan acabi la investigació. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Un defecte en la instal·lació del gas és la principal hipòtesi de la forta deflagració d'ahir hora baixa a un edifici de l'Ibavi al barri de Can Cantó. La investigació apunta que les conduccions van quedar mal segellades i van crear una bossa de gas que s'hauria alliberat quan un dels residents va intentar obrir l'aixeta de l'aigua calenta. El conseller de l'habitatge, José Luis Mateo, ha explicat que s'hi feien obres per canviar les cuines de gas per vitroceràmica i que l'empresa encarregada té totes les certificacions.
A partir de los datos y a partir de lo que se nos diga, pues lógicamente se asumirán las responsabilidades que tengan que asumirse, pero insistimos, a la luz de los datos que se deriven de la investigación.
De moment, els veïns no tenen gas i 5 famílies dels habitatges més afectats no podran tornar a casa fins d'aquí a 2 mesos. Pel que fa a l'estat dels ferits, 4 persones romanen ingressades, 2 han estat traslladades a la unitat de cremats de la Fe de València i una altra persona es troba en estat crític a l'Hospital de Can Misses. Es dimecres 22 d'abril, dia en què ha quedat aprovat definitivament la reforma constitucional perquè Formentera tingui senador propi en les properes eleccions. I el dia en què hem sabut que més de 200.000 persones estan pendents que el seu cas es resolgui als jutjats. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre, així és una de les conclusions que deixa la memòria del Tribunal Superior de Justícia del 2025, una xifra que, segons el president del Tribunal, Carlos Gómez, evidencia la sobrecàrrega del sistema judicial i la falta de jutges.
És un problema per la ciutadania que vol exercitar els seus drets. Pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, de les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
I a Maó, un home ha estat detingut per abusar sexualment d'una menor durant 8 anys.
La nina va explicar la situació a l'escola que va informar als pares. El presumpte autor és un familiar de la menor a qui se l'acusa d'agressió sexual continuada entre els anys 2018 i 2025.
I Inspecció Educativa acudirà demà al Col·legi Públic de Son Pisà de Palma per avaluar la incorporació de Miquel Roldán condemnat per assetjament a un menor l'any 2021.
Això davant el malestar de les famílies per la incorporació dilluns del mestre. Així ho ha explicat Miquel Ángel Guerrero, president de FAPA Mallorca, després de la reunió mantinguda avui hora baixa amb pares i mares.
Un 40% de l'alumnat no ha acudit avui al centre i tampoc ho faran demà en senyal de protesta. I ha quedat desconvocada la vaga prevista a les benzineres per dijous que ve.
Els sindicats i la patronal han arribat a un acord que inclou una pujada salarial del 3,4% enguany i del 2% inicial l'any que ve. Miguel Ángel Amangual, responsable de salut laboral de Comissions Obreres.
Podria ser millor, però bueno, donades les circumstàncies, però bueno, sí, estem contents. Si no se desmadre massa l'IPC, serà un bon acord.
I PP i Vox han anunciat avui hora baixa l'acord de governabilitat a Aragó.
El popular Jorge Azcón tornarà a ser president de la comunitat i tindrà una vicepresidència i 3 conselleries de Vox. El pacte inclou la polèmica prioritat nacional que promou el partit d'Abascal per donar prioritat als ciutadans espanyols en l'accés a ajudes socials davant la població migrant, també inclòs en el pacte d'Extremadura, que ha investit com a presidenta la popular Maria Guardiola.
I en els esports, el Mallorca no va poder passar de l'empat a 1 contra el València. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt mallorquinista només va poder treure un punt contra l'equip Che i se situa 14 a la classificació en 35 punts, 3 per damunt del descens. A la Lliga Femenina, el Barça de Catacoy, Patri i Jarro disputen en aquest moment un partit contra l'Espanyol en què es poden proclamar campiones de Lliga. De fet, les blaugranes ja guanyen per 0-1 al minut 4. En futbol sala, el Palma Futsal va guanyar la pista del Noia per 0-2 i se situa 6 a la classificació en 100 punts de marge respecte a les posicions fora del playoff. I en bàsquet, a la primera FEB, avui hi ha jornada intersetmanal. Figuig i Puscó, Oviedo, Palmer i quan falti un quart per a les 9, Leima Corunya contra Estia Menorca.
I sabíem a aquesta hora quin temps ens espera per les properes hores. Pedro Roger, bon vespre.
Bon vespre, avui ha tornat a ser un dia de calma, molt de sol, amb un pot de calitja, vent fluix i manca calma. En canvi, demà notarem algunes complicacions. El vent bufarà entre fluix i moderat de gregal. A la costa més exposada al vent predominarà la forta maror. Al cel, núvols abundants al matí entre Mallorca i Menorca amb possibilitat de qualque gota, molt poca cosa. Al cap vespre, però, s'obriran moltes més clarianes. I tot això estarà acompanyat per una certa refrescada. La màxima baixarà entre 3 i 6 graus aproximadament respecte dels valors màxims d'avui. Encara ens situarem per sobre dels valors habituals, però ja no tindran les anomalies tan elevades que han tingut fins ara.
I parlant de llibres de Sant Jordi, que demà desplegarà desenes de paradetes als carrers de les illes, de l'arxipèlag, i de cinema, amb una estrena, la de Michael Jackson, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible avui gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Un defecte en la instal·lació de gas és la principal hipòtesi de la forta explosió d'ahir hora baixa a Can Cantó, a Eivissa, que manté 4 persones ingressades, dues d'elles, una lota de 21 anys i un jove de 23, han hagut de ser traslladat a la unitat de cures intensives, a la unitat, volien dir, de cremats de la FE de València. Una tercera dona de 45 anys es troba ingressada a l'UCI de Can Misses en estat crític i un quart, un jove de 21 anys a la policlínica Nostra Senyora del Roser amb policontusions. Esther de Miguel.
Les tres persones en estat més crític són les que estaven precisament juntes al mateix pis on es va produir la deflagració. Una d'elles va obrir l'aixeta de l'aigua calenta, fet que va provocar l'explosió. La quarta persona ferida en el moment de la deflagració es trobava en el pis contigu. Una explosió tan forta que va provocar que el jove patís fractures i policontusions. La policia científica encara investiga les causes exactes d'aquesta explosió. L'edifici afectat és el govern i l'IBAVI i feia obres. Segons el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, aquestes eren per canviar les cuines de gas per vitroceràmiques i les duia a terme una empresa que compta amb totes les certificacions. Assegura que assumirà les responsabilitats que li pertoquin quan acabi la investigació.
A partir de los datos y a partir de lo que se nos diga, pues lógicamente se asumirán las responsabilidades que tengan que asumirse, pero insistimos, a la luz de los datos que se deriven de la investigación.
El cap de bombers, José Antonio López, apunta a que l'explosió es va produir perquè unes conduccions varen quedar mal segellades i varen crear una bossa de gas.
Las tuberías que llevaban el gas hasta esas cocinas supuestamente no quedaron correctamente selladas, ¿vale? Es lo que se está investigando. En concreto, el problema fue que en esta vivienda, de alguna manera, se creó una bolsa de gas y esa bolsa de gas, al activar el termoeléctrico, la chispa del termoeléctrico hizo que esa bolsa de gas causara la deflagración.
Els veïns han assegurat que els darrers dies feia molta olor de gas.
La majoria de veïns han dormit a nit a fora per poder tornar a aquest edifici. Avui es treballa per restablir la llum, l'ascensor i per netejar-los de les runes. Tot i això, alguns dels residents sí que decidiran ja tornar a les seves llars, tot i aquestes carències que presenten ara mateix aquests pisos. Els que no podran fer-ho de moment són les famílies que viuen als 5 habitatges més afectats per l'explosió.
Aquests veïns encara no tenen gas i no poden cuinar ni dutxar-se, però ja no hi ha perill i tots poden tornar a casa seva, excepte els dels 5 habitatges més afectats. L'Ajuntament ha posat en marxa ara una sèrie de solucions d'emergència. Escoltem el batlle de Vila, Rafa Triguero.
Buscant solucions des de que es puguen dutxar, hem habilitat un espai, una cafeteria la més propera d'aquest edifici perquè puguen anar a dinar avui, perquè puguen anar a sopar i per part de Sibavi estan buscant 5 apartaments perquè l'edifici greument afectat, com a mínim, estiran 2 mesos que no podran tornar aquí. És la nostra màxima prioritat, donar servei a aquestes 5 famílies.
Els 70 veïns de l'edifici tenen la por al cos. Aquesta nit només 5 persones hi han dormit. La resta ha passat la nit a casa d'amics o familiars i l'Ajuntament d'Eivissa ha donat allotjament a hotels a un total de 36 veïns. Sentim algun d'aquests.
La majoria de los que estamos aquí tenemos miedo de cómo está todo esto por el tema. Nos han confirmado que el gas está cortado. Nos lo han confirmado, pero la verdad es que miedo tenemos mucho y los niños pequeños están mal.
Criticaven també el mal funcionament del telèfon d'emergències ahir.
Que llamé al 112, este famoso número que se publicita siempre de emergencias europeo, y no me respondía nadie, me ponían locuciones en castellano, en catalán y en inglés y no me cogía nadie, hasta que me dijeron, si hay peligro de vida, marque el 1, que lo pulsé, y tampoco me cogió nadie, y después de unos minutos colgué y me puse a llamar a otros números. Entonces eso es el punto negativo, porque me pareció un poco triste que ese número que está ahí para eso no funcione cuando hace falta.
Des de l'1-2 s'han defensat explicant que les cridades dels veïns ahir varen coincidir amb un pic inusual de feina.
Passen 10 minuts de les 7 de l'hora baixa, canviant de qüestió. Més de 200.000 persones estan pendent que el seu cas es resolgui. Els jutjats és una de les conclusions que deixa la memòria del Tribunal Superior de Justícia del 2025. Una xifra sobre la qual el president del Tribunal s'ha mostrat preocupat, ja que dobla les llistes d'espera sanitàries i que evidencia, segons Carlos Gómez, la sobrecàrrega del sistema judicial i la falta de jutges.
És un problema. Un problema per la ciutadania que vol exercitar els seus drets. La vida, el pitjor que un pot tenir és una malaltia, però després ja ve un plet. I d'aquí pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, de les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
Tot i que l'any passat hi va haver un increment en la capacitat de resolució, el volum de casos pendents ha crescut gairebé un 9%, un fet que confirma que el sistema no pot absorbir tota la càrrega de feina. Marta Puyalto.
Les jurisdiccions civil i social concentren bona part del retard en situacions que afecten directament el dia a dia dels ciutadans, com ara lloguers impagats o reclamacions d'assegurances. El Tribunal Superior calcula que serien necessaris 39 jutges més a Mallorca i a Eivissa per respondre adequadament a la demanda actual. A Palma, la situació és especialment sagnant als jutjats de primera instància, on en faltarien 16.
Pràcticament haurien de doblar el número de jutges de primera instància per poder atendre debudament aquest jutjat de primera instància, en el qual, repeteix, és on se resolen la majoria de problemes que té la població d'aquesta comunitat autònoma.
A més, una inspecció recent ha detectat una situació difícil a les seccions penals de l'Audiència i s'ha desdoblat un tribunal per duplicar la celebració de judicis als pròxims mesos. En matèria de violència masclista, Gómez ha destacat l'entrada en funcionament d'un quart jutjat a Palma, un fet que permet que sempre n'hi hagi un de guàrdia.
Aquest cas de violència contra la dona entren directament, sigui de matí, sigui hora baixa, a un jutjat de violència contra la dona. No passa primer per jutjat d'instrucció de guàrdia. En la qual cosa s'ha de tenir en compte que se tracta de jutjats amb personal especialitzat.
Pel que fa a l'actualitat judicial, el president del Tribunal Superior, Carlos Gómez, ha explicat que el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecent, continua sense data més d'un any després d'haver-se tancat la instrucció. La causa, per un presumpte delicte d'odi, encara no s'ha assenyalat a l'Audiència de Balears.
I precisament el sindicat CESIF denuncia a través d'una enquesta que els funcionaris de justícia suspenen la implementació del nou tribunal d'instància. El sindicat alerta que la reforma s'ha fet sense prou informació ni formació i reclama a l'administració una rectificació urgent.
El sondeig fet a més de 400 treballadors de Mallorca, Menorca i Eivissa constata una manca de coordinació que implica un pitjor servei. És Pablo Rodríguez del CESIF.
Un atropello, en definitiva, a los derechos laborales. La implantación, no entramos en el fondo, no decimos si la idea es buena o mala, pero lo que sí que sabemos es que de esta forma no se tiene que llevar a cabo. El proceso ahora es caótico y sentimos que estamos dando un servicio público mucho peor del que estábamos dando con anterioridad.
I l'empresari Salvador Llinàs ha acceptat 4 anys i 10 mesos de presó per l'estafa d'Autoclic en cotxes de lloguer, valorada en prop de 20 milions d'euros. El condemnat haurà d'abonar també una multa d'uns 2.800 euros.
Segons ha reconegut l'empresari, a la presó des d'octubre de 2024, els fets es remunten al 2018, quan era l'únic accionista i administrador de l'entitat IMT Holding Spain, que al seu torn era propietària de Balear Sportcar i Autoclic. La fiscalia sol·licitava que fos condemnat a 9 anys de presó i el pagament també d'una multa de prop de 4.300 euros com a un suposat autor d'un delicte d'estafa.
I les qüestions de gènere marquen també l'actualitat d'aquest dimecres. La Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de fer tocaments a un alumne a un centre educatiu al municipi d'Artà, uns fets que varen ocórrer el mes passat, segons ha confirmat el cos armat. La Conselleria d'Educació ha decidit suspendre el docent interí fins a final de curs.
Segons la denúncia, el professor interí de l'Institut Llorenç Garcies i Font d'Artà hauria citat l'estudiant amb el pretext de resoldre dubtes acadèmics i una vegada allà hauria comès els tocaments. La demanda per un presumpte delicte d'agressió sexual es va presentar a finals de març i la detenció es va produir posteriorment. Davant d'aquest fet, Educació ha posat mesures cautelars al docent i l'ha suspès de manera provisional, fet que implica que no podrà exercir ni percebre retribucions durant aquest període. Aquesta mesura té com a objectiu evitar qualsevol contacte amb la menor i garantir-ne la seguretat dins l'entorn escolar mentre continua la investigació que es troba en mans de l'autoritat judicial.
I un home ha estat detingut a Maó per abusar sexualment d'una menor de manera reiterada durant 8 anys.
La nina va explicar la situació a l'escola, qui va informar els pares. La Policia Nacional ha identificat un familiar de la menor que havia conviscut uns anys al domicili familiar com el presumpte autor. Se l'acusa d'agressió sexual continuada entre els anys 2018 i 2025.
I Ciutadella s'adhereix al sistema Biogen de seguiment integral de casos de violència de gènere. El pla municipal acordarà demà assumir-ne les competències i aprovarà el conveni de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior. Una eina de coordinació entre administració per protegir dones en situació de risc i els seus fills. La implicació municipal, però, a Gel Camarasa, serà limitada.
A diferència de Maó, a Ciutadella, la manca d'agents de la policia local impossibilita destinar efectius específics al Biogen. Serà una policia en tasques administratives qui dedicarà una part de la seva jornada laboral a fer seguiment de víctimes de grau lleu. Ara per ara, n'assumirà manco de la meitat dels casos existents. Pepe Capella és regidor de policia de Ciutadella.
I nosaltres el que fem és col·laborar amb una part, no en totes, amb una part de les víctimes de risc baix. Això vol dir seguiment, telefonades, una mica d'informació de la víctima, si hi ha qualsevol cas que pugui passar de lleu a més a mig o alt, i nosaltres bàsicament és aquest seguiment.
Els casos de major gravetat són responsabilitat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Ciutadella es convertirà així en el sisè municipi de Menorca a formar part del sistema Biogen i quedaran encara Es Mercadal i Es Migjorn Gran.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un 40% de l'alumnat del Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma no ha acudit avui al centre i tampoc ho farà demà a causa de la incorporació aquest dilluns del mestre Miquel Roldán, que va ser condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Tot això després que les famílies s'hagin reunit avui capvespre en l'equip directiu. Han decidit acudir demà al Consell Escolar, on hi està convocat també Inspecció Educativa per demanar informació i exigir explicacions.
Les famílies s'han mostrat preocupades per la mancança d'informació i han determinat continuar amb la decisió de no dur els fills al centre. Els pares i mares volen que Educació revisi la situació actual del docent i valori les mesures que siguin necessàries per assegurar la confiança de les famílies i garantir el principi d'interès superior dels infants. Miquel Ángel Guerrero, president de FAPA Mallorca, ha transmès tota la informació al seu abast i entén la desconfiança de les famílies.
Les famílies han decidit que per ara continuaran amb aquesta vaga de no dur el lloc de classe fins que el banco s'aconsellaria el darrer dia i puguin veure més si hi ha una altra solució. Ja que troben, i troben nosaltres també un poquet inadmissible, que una persona que ha estat a Sant Sardina i que degut a això hi ha hagut una vaga de 10 dies que ha estat de baixa, ara agafi plaça aquí com si no hagués passat res.
La incorporació del docent Roldán era per cobrir una baixa d'una setmana al centre.
I encara en plan educativa, de moment no hi ha data per la reunió entre patronal i sindicat per resoldre el conflicte de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys.
Davant aquest escenari, la Federació d'Escoletes de la Petita i Mitjana Empresa de les Balears reclama a Educació que tingui un paper actiu en la negociació i reclama també que vagi més enllà de fer de mediador entre patronal i sindicat. És el seu president, José Luis Pico.
Si hem de fer un increment gros de sous, lògicament, hem de seure en conselleria, és a dir, crec que conselleria hauria de seure amb nosaltres a negociar aquests mòduls. Si no, no podem, nosaltres les petites coses, les coses petites, no podem suportar segons quin tipus de pujades.
A més, considera que la negociació del nou conveni autonòmic per a les escoletes no hauria d'afectar només l'etapa de 0 a 3 anys, sinó que hauria també d'englobar tota l'etapa educativa des dels 0 als 6 anys.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El delegat del govern espanyol a les Illes reclama a l'executiu de Marga Proens que declari la comunitat com a zona tensada pels preus de lloguer, que poden accedir així a més ajudes dins el pla d'habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres. I és que el document preveu que es pugui finançar fins al 85% dels habitatges que s'adquireixen amb el dret de tanteig i retracte i no el 70% que es destina a les zones no tensades.
També les ajudes que pot donar l'administració per a propietaris que cedeixin un habitatge per a lloguer assequible poden arribar fins al 25.000 euros enfront del 17.000 per a la resta de zones. Alfonso Rodríguez manté que no té cap sentit incrementar les ajudes si el que se n'acaben beneficiant són els especuladors.
Que esas ayudas vayan a quien las puede necesitar, que es el inquilino que paga, no a engrosar la renta del propietario. Y para eso hay que declarar zonas tensionadas y limitar el precio del alquiler. Insisto, es que si no esas ayudas, ese suplemento de ayudas va a ir al propietario. Y el propietario va a decir, bueno, si tú recibes una ayuda de 300 euros más, pues yo te voy a subir el alquiler, no 300, 500.
El director general d'Habitatge, José Francisco Reynés, però assegura que és una opció que no està damunt la taula.
Les Illes Balears en aquests moments el que no faran és declarar zones tensades per les conseqüències negatives que donaria declarar o no zona tensada. No té res que veure en perdre finançament.
Rodríguez així mateix ha reclamat a l'executiu que reactivi la construcció d'habitatges de protecció oficial per davant dels de preu limitat que impulsa ara l'executiu, de cost més elevat per al comprador i que deixen en mans privades la seva adjudicació.
Nosotros lo que pedimos es que el gobierno balear no solo active de nuevo la construcción de vivienda de protección oficial, pero de protección oficial, no de precio limitado. Porque nos han cambiado protección por precio. Y en ese cambio están haciendo que las futuras viviendas de precio limitado sean un 36% más caras, como mínimo, que las de protección oficial. Y además se está perdiendo y dejando en manos de la iniciativa privada el control de la lista de demandantes.
I l'Ajuntament d'Eivissa netejarà de manera subsidiària, volien dir, el solar de la Joveria desallotjat aquest dimarts per ordre judicial.
Amb un cost previst de 150.000 euros, només durant el dia d'ahir ja se'n van retirar 80 tones de residus. La previsió és que les feines s'allarguin al manco durant dues setmanes més. La vintena de persones desallotjades ja han passat la seva primera nit fora del campament d'infrahabitatges. L'estiu passat, fins a 400 persones van arribar a viure-hi.
I vos parlam ara de l'estafa que han patit en Víctor i na Maria, una parella que arribava a Eivissa per fer-hi la temporada i havien llogat una habitació. Han denunciat a través d'un vídeo penjat a les xarxes socials que una ocupa els va cobrar una fiança per reservar-la i que ara s'han quedat al carrer. Regina Mayans.
Nos acaban de estafar en Eivissa.
Així comença el vídeo d'aquesta parella que venia a fer la temporada a Eivissa. Varen avançar 800 euros per la reserva d'una habitació a l'illa.
Fue en febrero cuando nos decidimos a través de un grupo de Telegram fiarnos de una chica y le dimos una señal por una habitación.
La suposada llogatera va resultar ser una ocupa i quan la parella va arribar a Eivissa van adonar-se que havien estat víctimes d'una estafa.
Nos pedimos un taxi, vamos al piso... Y empezamos a llamar y no había nadie en el piso, claro. Entonces empezamos a llamar a todos los pisos que había en el edificio y nos contestó el vecino de arriba, que fue súper amable con nosotros y nos facilitó toda esta información.
Ho denunciaren davant les autoritats i també públicament a través de xarxes socials. Una sorpresa més va ser quan descobriren que molta més gent havia estat estafada per la mateixa persona.
No solo nos ha pasado a nosotros, sino que ha denunciado muchísimos chavales, nos han escrito, nos han dicho que esa misma chica le ha pasado lo mismo con ella. Todo el mundo sabe quién es y la policía también lo sabe y tenemos su DNI y todo, pero no se puede hacer nada porque además es insolvente.
En Víctor i na Maria continuen ara amb la recerca d'un habitatge. Han exposat el seu cas per evitar que altres persones caiguin en situacions semblants.
I ara ja si és oficial, Formentera tindrà un senador propi en les pròximes eleccions generals. El Senat ha aprovat definitivament la reforma constitucional.
Votos emitidos 260, votos a favor 258, votos en contra 2, abstenciones 0. En consecuencia, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador...
Així ho anunciava el president de la Cambra Alta, Pedro Rollán. D'aquesta manera se separa la jurisdicció fins ara única d'Eivissa i Formentera en dues, una per illa. Un fet que implica que l'única illa en govern propi, que fins ara no tenia un representant propi al Senat, ja el tingui. La presidenta del govern, Marga Proens, que ha estat present a la votació, ha assegurat que és un dia històric.
Hablamos de la corrección de una anomalía que se ha mantenido los últimos 20 años, que era que Formentera era la única isla de España que, pese a tener una institución propia de autogobierno insular, tenía que compartir senador con Eivissa.
La reforma de la Constitució que farà possible el senador de Formentera ha estat aprovada per àmplia majoria. Només dos senadors, els dos representants de Vox, hi han votat en contra. Un fet que ha estat molt ben rebut per la tribuna, on hi havia molta representació de les illes. A Madrid ha seguit aquesta sessió Elena Trinidad.
La reforma ha estat aprovada amb 256 vots a favor, només dos senadors, els dos representants de Vox, hi han votat en contra. Sentim a Fernando Carbonell, senador d'aquest partit.
Formentera, como se ha señalado, ya cuenta con representación en el Senado a través del senador que comparte con Eivissa. Es decir, no estamos ante una ausencia de representación, sino ante una propuesta de incremento de la misma.
En aquest debat, a més de la presidenta Marga Proens, també hi ha assistit la secretària segona de la Mesa del Parlament, Pilar Costa, qui entre els anys 1999 i 2003 va ser presidenta de les Pitiuses, ja que aleshores Eivissa i Formentera compartien Consell Insular. Els més nombrosos, però, han estat els representants de Formentera, amb el seu president al capdavant, Òscar Portas, i no s'han perdut ni un moment d'aquesta votació històrica, que arriba després d'anys de reivindicacions. El sentim.
Molta felicitat, alegria i ple d'orgull. Ple d'orgull perquè s'ha escoltat l'illa de Formentera, hi ha hagut des de l'inici voluntat política, hi ha hagut consens polític i quan aquestes dues coses passen i s'ajunten, doncs arriben els èxits.
Els electors de Formentera podran triar el seu propi senador als comicis que, si no s'avancen, tindran lloc d'aquí a un any. Els dos partits majoritaris, PP i PSOE, han celebrat el consens aconseguit per una reivindicació històrica i justa. Són el senador socialista José Ila i el del PP, Miquel Jerez.
Formentera, evocando a María Villangómez, es una petita patria, un territorio con identidad, con conciencia propia y con derecho a ser escuchado en este Senado. Y hoy tenemos la oportunidad y la obligación de hacerlo posible.
La historia de Formentera es la historia de una reivindicación permanente. Cada paso, cada avance ha sido el resultado de una voluntad firme de hacerse oír, de explicar su singularidad y de defenderla frente a la indiferencia o a la incomprensión. Formentera jamás, nunca esperó que las soluciones le vinieran dadas.
Es tracta de la quarta reforma de la Constitució espanyola des que es va aprovar el 1978. Ara el text s'enviarà directament al butlletí oficial de l'Estat perquè es publiqui de manera oficial.
I el ple del Parlament de la setmana que ve debatrà i previsiblement aprovarà una proposició de llei sobre la cogestió aeroportuària. El text l'han pactat PP, Més per Mallorca i Més per Menorca. La resta de partits no han aclarit si li donaran suport.
La portaveu del Partit Popular, Marga Duran, defensa que els territoris insulars han de tenir més capacitat de decisió en la gestió aeroportuària.
Un test consensuat, un test que nosaltres consideram que està plenament dins el marc constitucional i que fos una cogestió real.
La norma tirarà endavant si s'elevarà al Congrés dels Diputats. Allà el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, confia que els partits estatals n'accelerin l'aprovació.
Perquè no quedi guardada dins un calaix de Madrid, sinó que pugui ser una eina per poder fer que els aeroports no visquin no només d'esquena, sinó en contra dels ciutadans de les Illes Balears i que, per tant, siguin una eina en el servei de la ciutadania i no una eina a favor del capital.
Ni Vox ni PSIP han revelat si donaran suport per motius diferents.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern es compromet a assumir responsabilitat per l'explosió d'ahir a un edifici de l'Ibavi al barri de Can Cantó, Eivissa. Quan acabi la investigació, un defecte en la instal·lació del gas és la principal hipòtesi.
La investigació apunta que les conduccions van quedar mal segellades i van crear una bossa de gas que s'hauria alliberat quan un dels residents va intentar obrir l'aixeta de l'aigua calenta. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat que si feien obres per canviar les cuines de gas per vitroceràmiques i que l'empresa encarregada compta amb totes les certificacions.
A partir de los datos y a partir de lo que se nos diga, pues lógicamente se asumirán las responsabilidades que tengan que asumirse, pero insistimos, a la luz de los datos que se deriven de la investigación.
Pel moment, 4 persones romanen ingressades, 2 han estat traslladades a la unitat de cremats de la Fe de València i una altra romana en estat crític a Can Misses, mentre 5 famílies dels habitatges més afectats no podran tornar a casa en 2 mesos.
I més de 200.000 persones estan pendents que el seu cas es resolgui als jutjats.
És una de les conclusions que deixa la memòria del Tribunal Superior de Justícia del 2025, una xifra que, segons el president del Tribunal, Carlos Gómez, evidencia la sobrecàrrega del sistema judicial i la falta de jutges.
És un problema per la ciutadania que vol exercitar els seus drets. Pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
Inspecció Educativa acudirà demà al Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma per avaluar la incorporació de Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor l'any 2021.
Això davant el malestar de les famílies per la incorporació dilluns del mestre. Així ho ha explicat Miquel Ángel Guerrero, president de FAPA Mallorca, després de la reunió mantinguda avui a hora baixa amb pares i mares.
Les famílies han decidit que per ara continuaran amb aquesta vaga de no dur-los al lloc de classe, fins que el banco s'aconsellaria el de rèdiga i puguin veure més si hi ha una altra solució.
Un 40% de l'alumnat no ha acudit avui al centre i tampoc ho faran demà en senyal de protesta.
Desconvocada la vaga prevista a les benzineres de les Illes Balears per dijous que ve.
Els sindicats i la patronal han arribat a un acord que inclou una pujada salarial del 3,4% enguany i del 2% inicial l'any que ve. Miguel Ángel Amengual és responsable de salut laboral de Comissions Obreres.
Podria ser millor, però bueno, donades les circumstàncies, però bueno, sí, estem contents. Si no se desmadre massa, si PC tirar un bon acord.
I a Mo, un home ha estat detingut per abusar sexualment d'una menor durant 8 anys.
La nina va explicar la situació a l'escola, qui va informar als pares. El presumpte autor és un familiar de la menor a qui se l'acusa d'agressió sexual continuada entre els anys 2018 i 2025.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començant parlant del Reial Mallorca, que no va poder passar de l'empat contra el València.
Tot i avançar-se al minut 49 amb un gol de cap de Samu Costa i amb assistència de Sergi Dardel, el conjunt valencianista va posar l'1-1 final al minut 67 mitjançant Omar Sadik. El Mallorca va tenir oportunitats per sentenciar l'enfrontament, però no va estar encertat de cara a la porteria. El tècnic Martín de Michelis diu que l'equip està cada vegada més a prop de l'objectiu.
Que veo competir a los chicos así y me enorgullece. Me da la sensación que cada vez nos acercamos más al objetivo. ¿Que se nos escaparon 2? Sí, probablemente. Para las estadísticas, para la tabla, para la tranquilidad prematura. Pero entiendo que quedan 6 jornadas que no van a ser fáciles. pero cuando ves de cómo compite el equipo de principio a final, es lo que queríamos, es lo que queremos sostener y lo que vamos a intentar seguir mejorando.
I el migcampista Samu Costa té clar que el Mallorca aconseguirà la permanència.
Yo lo digo que vamos a salvar, lo digo aquí, porque estamos en un camino muy bueno, pues el equipo están todos metidos, creo que es el momento de aprovechar cómo estamos y yo voy a hacer de todo por ayudar a este club.
Amb aquest empat, el Mallorca és 14 amb 35 punts, 3 per damunt del descens que marca l'Elx. Precisament el conjunt il·licità juga en aquests moments al Martínez Valero contra l'Atleti de Madrid. Al minut 29, el resultat és d'empat a 1. I també per avui, a les 8 en punt, es disputarà el partit entre Real Societat i Getafe i a les 9 i mitja el Barça rebrà la visita del Celta de Vigo. Pel que fa al pròxim rival del Mallorca, l'Alavés va perdre nit per 2-1 contra el Real Madrid. Per tant, els vermells visitaran dissabte Mendizorroza amb 2 punts més que els vitorians. Escoltam el seu entrenador, Quique Sánchez Flores.
Que lo más importante es la recuperación física que tenemos por delante. Después de la exigencia de hoy, va a venir otro equipo con una distancia relativa con nosotros, de nuestra liga. No supone que vaya a ser más fácil jugar contra el Mallorca que jugar contra el Real Madrid. Jugamos en casa, solo estamos pensando en competir cada partido. Esto estamos en una liga muy corta de 7 partidos, de 6 partidos ahora, y los vamos a jugar hasta el final con mucha determinación, como hacemos todos.
A més, ahir també es varen jugar aquests altres partits, Atlètic Club 1, Osasuna 0 i Girona 2, Real Betis 3. I un darrer punt pel que fa a la plantilla mallorquinista, perquè Maras Kumbula va sofrir molèsties a l'abductor durant l'entrenament realitzat pels suplents després de l'empat d'ahir contra el València i està pendent de proves mèdiques. El central albanès no s'ha exercitat avui a Son Bibiloni en la resta de la plantilla i podria tornar a sofrir una nova lesió. A la primera federació, la plantilla de l'UD Eivissa defensa el seu entrenador i ho fa en boca d'un dels seus referents, Eric Mongeoney, que ha volgut mostrar el seu suport a Miguel Álvarez, que recordem, va criticar la manca de competitivitat dels seus homes. Víctor Sancho.
El central català, juntament amb Unai Medina, és el jugador que més temps porta al club. És la seva tercera temporada. Ha donat la cara, diu que entenen a l'entrenador i que estan amb ell. Que resoldran la situació, l'Eivissa està 4 punts per sobre del descens i també reconeix un toc d'atenció del president Amadeu Salvo.
Amadeu sí que ha vingut a fer alguna xarla, normal, perquè al final és el propietari d'aquest club i ni ell ni ningú vol que l'Eivissa estigui en aquesta situació i sí que ens ha fotut algun toc d'atenció, com és normal, però ell també ens ha dit que l'única manera de treure això és que nosaltres sortim al verd i ens deixem tot com sempre, o sigui, és el que hem de fer, no hi ha més. Al final el míster ha parlat amb nosaltres, està amb nosaltres i seguirem amb ell tot el que queda i ajudant-nos uns als altres per aconseguir el objectiu que t'he dit abans.
Ho traureu al final?
100%, no dubtis. Ens ho deixarem tot, això segur, però 100%. Ho traurem per l'afició, per nosaltres, pel club, per tothom. Ho hem de treure.
I un apunt més en futbol, perquè el Barça de Catacó i Patri Jarro disputen en aquests moments a domicili contra l'Espanyol un partit en el qual es poden proclamar campiones de Lliga. Amb una victòria, les blaugranes serien matemàticament campiones de Lliga. De moment, al minut 38, el resultat és de 1-2, favorable al Barça amb Catacó a la porteria i Patri Jarro ja amb l'alta mèdica a la banqueta. I a més, ja està confirmat l'horari per al partit a Somos de la selecció espanyola femenina contra Anglaterra. Serà el 5 de juny a les 9 del vespre. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar la pista del Noia per 0-2, sumant així 3 punts importants per finalitzar la temporada en posicions de play-off del títol. Lucao va fer el primer gol del partit i Charuto va anotar el segon. L'escoltam.
Sí, hoy jugamos muy bien, un partidazo de nuestro equipo. En las dos partes fuimos superiores. En la primera parte faltó el gol, pero en la segunda conseguimos hacer el gol y salir con una buena victoria aquí. Y seguir así, mejorando a cada partido. Estamos defendiendo bien, atacando bien, entonces creo que hay que seguir en esa línea.
El Palma ara té 7 punts de marge respecte a les posicions fora del play-off. És 6è a la classificació amb 41 punts, mentre que el Noia és 9è en 34. Això sí, els d'Antonio Badillo no tenen temps per relaxar-se perquè aquest mateix dissabte rebran la visita de l'Oparrulo Ferrol. Escoltam el tècnic del Palma.
Tenemos que descansar ahora, pensar en el partido de sábado contra Oparrulo, que es un equipo que está haciendo también, al igual que Noia, una grandísima temporada, que nos va a poner la cosa muy difícil, ya lo vienen demostrando en todos sus partidos, que le está complicando los partidos a todos los equipos. Y nosotros, bueno, nos van a obligar a hacer un gran partido, a mostrar un nivel alto si queremos sacar los 3 puntos.
En bàsquet, a la primera FEP, avui hi ha jornada intersetmanal per als 3 representants balears. A les 8 en punt, el Fiwi rebrà el Guipúscoa. A Somos, l'equip mallorquí acumula 10 derrotes consecutives i està dins la lluita per la permanència. A les 8 i mitja, el Palmer Bàsquet, que és el coer a la classificació, jugarà a la pista de l'Oviedo, el 6è classificat. I quan falti un quart per a les 9, serà el torn de l'Èstia Menorca, que cerca assegurar-se el play-off i s'enfrontarà a domicili al Leimà Corunya, un dels favorits per pujar a l'ACB. I en tenis acabam l'informació esportiva d'avui vespre perquè Jaume Munà debutarà demà al Mutua Madrid Open. El santanyiner jugarà contra Alexander Shevchenko a la primera ronda.
El 25 d'abril arriba a la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran. Dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els sindicats i la patronal han arribat a un acord que ha permès desconvocar la vaga de benzineres prevista per als pròxims dies. El pacte inclou una pujada salarial del 3,4% enguany i del 2% inicial l'any que ve, un fet que suposa un increment total del 5,4%.
La mobilització havia estat convocada per Comissions Obreres i UGT amb una aturada parcial el 30 d'abril i una vaga de 24 hores el 3 de maig, coincidint amb el pont del 1 de maig. Els sindicats valoren positivament l'acord, tot i advertir que els salaris continuen sent baixos a les illes, on el sou mitjà del sector ronda els 1.350 euros mensual, molt a prop del salari mínim. Miquel Mangual és responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres.
La reunió era en el CIMA de Madrid, el Tribunal d'Arbitratge i Medició. Era ja la darrera oportunitat abans de la vaga. L'acord ha arribat fa poquet i encara no es queda redactat, diguéssim, es comunicat sense... Podria ser millor, però bueno... Donades les circumstàncies, però bueno, sí, estem contents. I si no se desmadra massa l'IPC, serà un bon acord.
A les Balears, més de 800 persones treballen en estacions de servei.
I encara de l'àmbit laboral, entre els ànims exaltats i el compromís de continuar defensant les reivindicacions, desenes de metges han assistit avui en una assemblea a l'Hospital de Manacor, que demà tindrà lloc a Son Espases i al Mateu Orfila per preparar la vaga de la setmana que ve. El sindicat mèdic fa una crida a la mobilització entre dia 27 i el 30 d'abril, després del fracàs de les negociacions amb el Ministeri de Sanitat per tenir un estatut marc propi.
Els facultatius denuncien excés de feina i jornades molt llargues en guàrdies de 24 hores i hores extres que no sempre es reconeixen adequadament a les demandes laborals i sumen la defensa de la qualitat assistencial. Argumenten que la vaga no és només per a ells, els metges, sinó també per evitar situacions com les baixes per estrès i esgotament, situacions que avisen deriven en una pitjor qualitat assistencial. Ramon Guitart és metge de medicina interna a l'Hospital de Manacor.
Després de 24 hores seguides de feina ininterrompuda, penso que per tema de seguretat i per tema de responsabilitat no seria ètic que un metge pugui atendre un malalt en aquestes condicions.
Les aturades dels metges anteriors han obligat a suspendre milers de proves diagnòstiques, intervencions i consultes a l'especialista.
I part de l'energia que necessita l'Hospital d'Inca, les estacions de tren de la ciutat s'obtindran de plaques solars flotants. Són més de 2.500 panells col·locats damunt una quarta part de la bassa de rec de la capital del Reguer, a Mallorca.
No consumeix territori, genera energia verda i evita l'evaporació de l'aigua. Les plaques solars flotant damunt les bases de rec de Capdepera, Ariany, Santa Maria, Consell i ara aquesta d'Inca són una de les apostes energètiques del govern per convergir cap a les renovables tant com sigui possible. Alejandro Sáez de San Pedro és el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia.
Como podéis ver, estamos hablando de una balsa de aproximadamente 10.000 metros cuadrados que va a estar ocupado por los módulos fotovoltaicos prácticamente en un 25%. Estamos hablando de un 1,5 megavatios en esta, que con total suma en las 5 que tenemos ya un poco más de 6 megavatios.
Aquesta instal·lació genera l'energia que hauria de necessitar un poble de 600 cases. Ha costat 2,5 milions d'euros.
I l'Ajuntament de Palma ha iniciat avui el procés per restaurar l'arc de la Drassana, un element patrimonial molt valuós que actualment està deteriorat. És el darrer vestigi de la Palma musulmana i ha patit diversos despreniments que fan indispensable, segons el consistori, dur a terme aquesta actuació.
Les tasques de rehabilitació de l'arc de la Drassana ja disposen de l'informe favorable del Departament de Patrimoni i es preveu començar les actuacions d'aquí unes setmanes. De fet, la preparació dels materials es començarà a fer la setmana que ve. La regidora portaveu, Mercedes Celeste, ha destacat la importància d'aquesta intervenció que s'ha aprovat avui en la Junta del Govern de Cort.
Estas actuaciones se enmarcan en la línea de trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Palma para la conservación, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio público en la ciudad, con el objetivo de garantizar tanto su preservación como reforzar la seguridad de estos elementos históricos y asegurar que formen parte activa del entorno urbano y cultural de Palma.
L'actuació a l'arc de la Drassana s'emmarca en les tasques de rehabilitació de l'antiga murada de Palma i de la part exterior d'Esbaluar d'Espríncep.
I a poc torna a la normalitat la zona d'Esfondúcos Castell, que acabava de ser desallotjada per risc d'esllavissada. Alguns dels veïns desallotjats ja poden començar a tornar a casa seva, Zel.
41 veïns del Fonduco poden tornar a partir d'avui a casa seva després de 2 mesos i mig desallotjats. Els tècnics han validat la seguretat d'una part dels habitatges, però no de tots. Hi ha 11 cases on encara no es pot tornar. En aquests casos, el problema continua sent el penya-segat, amb risc de despreniments. Abans de tornar, assegura el batlle Lluís Camps si haurà d'actuar.
I després supervisar per la part tècnica baix un informe que se responsabilitza que l'actuació que s'ha fet va acord a l'ho dictat.
Alguns propietaris ja han començat amb les intervencions, sempre amb la supervisió tècnica municipal. Són actuacions costoses, algunes poden rondar els 30.000 euros i les han d'assumir els particulars. Per això l'Ajuntament donarà 150.000 euros per ajudar els veïns, tant del Fonduco com també de Cala Sant Esteve, a fer aquest tipus d'actuacions.
Tot anarà destinat a la consolidació i a les actuacions que se tindran que fer. I falta determinar a on prioritzar perquè aquestes feines de consolidació i de seguretat se faci el més possible.
De moment, l'Ajuntament ja ha assumit prop de 100.000 euros en allotjaments i suport tècnic als afectats.
13 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. PP i Vox han anunciat avui hora baixa l'acord de governabilitat a Aragó. El popular Jorge Azcón tornarà a ser president de la comunitat i tindrà una vicepresidència i 3 conselleries de Vox.
El PP va aconseguir 26 dels 67 diputats a les Corts d'Aragó a les eleccions del 8 de febrer. Sumat als 14 escons de Vox, donen la majoria suficient a la cambra. El líder del PP, Jorge Azcón, i el seu homòleg de Vox, Alejandro Nolasco, han oferit una roda de premsa conjunta.
Un acuerdo que será transparente, un acuerdo que podrá consultarse y que será, como no puede ser de otra forma, la hoja de ruta del gobierno durante los próximos 4 años.
Y nos parece una muy buena noticia. Ya les anuncio
que por un lado habrá una vicepresidencia que estarà o no unida a una consejería determinada.
El pacte entre el PP i Vox Aragó inclou la polèmica prioritat nacional que promou el partit de Santiago Abascal per prioritzar els ciutadans espanyols en l'accés a ajudes socials davant la població migrant, un fet que rebutja la candidata socialista a la presidència d'Aragó, Pilar Alegría.
El Partido Popular asume este término de prioridad nacional no por un ejercicio de pragmatismo político. Lo acepta porque moralmente lo comparte. Aunque esto suponga claramente una patada a la Constitución y a la igualdad entre todos los ciudadanos.
La prioritat nacional també està inclosa al pacte de governabilitat d'Extremadura que s'ha significat avui amb investidura de la popular Maria Guardiola.
Ha comptat en la majoria absoluta de la cambra que sumen dreta i extrema dreta. Guardiola ha defensat el seu pacte amb Vox i ha advertit que no demanarà perdó per governar a la formació de Santiago Abascal.
Y sí, el Partido Popular ha llegado a un acuerdo con Vox. Un acuerdo que va a dar estabilidad a nuestra región. Un acuerdo que representa a tres quintos de los diputados de esta Cámara. Y eso no es fascismo, señoría. Eso se llama democracia. Eso es mayoría parlamentaria.
El PSOE i Unides per Extremadura qualifiquen d'il·legal i infame aquest pacte. L'acte de presa de possessió del càrrec serà aquest divendres.
Una prioritat nacional a l'hora de rebre ajudes i subvenció pactada entre PP i Vox als governs autonòmics que ha arribat al Congrés.
En el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, el president espanyol ha acusat el líder dels populars de pegar una coça a la Constitució amb el pacte amb la formació de Santiago Abascal. Durant la sessió de control al Congrés, el president espanyol ha assegurat que l'acord vulnera el principi d'igualtat i de no discriminació entre els ciutadans.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando, claro que sí, el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. Le diré una cosa, ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B.
El líder del PP ha replicat amb crítiques la gestió del govern denunciant la situació de les infraestructures i qüestionant l'ús dels recursos públics.
Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle. Y por eso usted va más veces a China que a Damuzo o a Paiporta.
Finalment, la moció de prioritat nacional ha estat rebutjada al Congrés.
El PP hi ha votat en contra perquè, si bé el text parla de prioritzar els ciutadans amb nacionalitat espanyola per davant de la resta, els populars volen condicionar les ajudes al temps i la contribució al territori independentment de la nacionalitat.
L'Iran insisteix que no reobrirà l'estret d'Hormuz fins a l'aixecament del bloqueig naval dels Estats Units. El president del Parlament iranià ha afirmat a la xarxa social X que la reobertura de l'estret no és possible si s'incompleix de manera flagrant l'alto el foc. El Líban cercarà a la reunió prevista per demà a Washington amb Israel estendre l'alto el foc. També ha reclamat la fi de les demolicions massives d'habitatges duts a terme per l'exèrcit israelià en el sud del país. Tot això quan Israel ha atacat el sud del Líban amb el manco 2 morts i 2 periodistes ferides.
Segons l'agència de notícies libanesa NA, les 2 periodistes que han acudit per a cobrir el succés es troben actualment atrapades davant 9 bombardejos.
Donald Trump ha allargat sine die l'alto el foc a l'Iran a l'espera que el país ara presenti una proposta en les negociacions per posar fi a la guerra. Els ànims, però, no s'han calmat.
La Guàrdia Revolucionària afirma que han capturat 2 vaixells mercants i que han disparat contra una tercera embarcació. A més, amenacen amb cops demolidors davant de qualsevol agressió. L'Iran manté que les converses només es reprendran si Washington retira el bloqueig a l'estret d'Hormuz.
7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Yeah.
I aquesta casa s'engalana per oferir una cobertura especial de la Diada de Sant Jordi en programes en directe des de la Rambla a Palma i des de la Fira del Llibre de Maó, dos dels principals escenaris culturals de la jornada.
A IB3 Ràdio, aquesta casa, la Rambla, es convertirà en un punt central d'emissió amb edicions especials dels programes Tèntol i l'Aviador. El magazín Tèntol, dirigit i presentat per Margalida Mateu, s'emetrà de 3 a 6 en continguts dedicats a la llengua, al patrimoni i l'actualitat cultural de les illes. Tot seguit, Rafael Gallego prendrà el relleu amb l'Aviador a partir de les 6 amb una proposta centrada en la cultura popular. La jornada també tindrà una finestreta especial a Menorca en l'emissió en directe del Dia Menorca de 12 a 1 des de la Fira del Llibre de la plaça Esplanada de Maó, on la periodista Clara Aimani, per la seva banda, IB3 Televisió oferirà una edició especial de l'informatiu migdia des de les Rambles de Palma, presentada per Martina Ramis, en connexions per seguir l'ambient literari i festiu de la Diada.
I els clàssics són clàssics per alguna cosa. Perquè no pateixen el pas del temps, perquè són universals, perquè no deixen de ser actuals. I això és el que passa en la poesia de Maria Antònia Salvà d'aquí 100 anys. Després, Editorial Barcino acaba de reeditar a Imprescindibles, Espigues en flor i el retorn. La investigadora i filòloga Lluïsa Julià és l'encarregada de l'edició d'aquest treball que anima a recuperar l'obra d'aquesta escriptora considerada la primera poeta moderna en llengua catalana, Sandra Martínez.
Una dona avançada al seu temps, de casa bona i inquietuds culturals, que de ben petita ja la van introduir en el món literari. Deien, de fet, que era la nina avaciada dels grans mestres de finals del XIX i que des de ben jove va tenir clar que per escriure havia de sacrificar determinades coses. Lluïsa Julià.
Sabia que si es casava s'havia de portar a una casa, que és el que suposava que havia de fer una persona que es casava, que tingués servents i tot el que volguessin, això la privaria de la seva principal objectiu, que era escriure.
Aquesta lluita entre el que s'esperava d'ella i el que ella volia de veritat la va fer caure fins i tot en una depressió, fins que va aprendre, com diria Maria Aurèlia Campmany, l'art de dissimular la saviesa. I així, el Torça Braç el va guanyar finalment la literatura. Salvà tenia clar que aquest era el camí i que valia per fer-ho.
El context realment era dur per una dona que és capaç de situar-se dins de la cadena literària i pensa que la seva literatura quedarà, clar, és conscient del seu valor, si és capaç de pensar en els anys 20 i que la seva obra serà llegida, doncs, moltes dècades després, no? Un segle més tard, que és el que estem fent, no?
De fet, se'l va titular un dels seus poemes a les donzelles dels anys 2000 i és un poc més prest als anys 70 quan les feministes, quan les joves poetes recullen aquest guant.
Hi ha un moment important, un moment clau, que és quan la Maria Mercè Marçal fa un poema en diàleg amb ella, que es diu Furgant per les llivanyes i juntures, i com les generacions actuals, poetes actuals menors de 40 anys, ja han pogut arribar a través de, diguéssim, aquest vincle que Marçal també hi va crear.
Defensora de la unitat de la llengua fins que la guerra ho estronca tot, mentora de les noves generacions de la immediata postguerra, la poesia popular travessa tota la seva obra que, malgrat el pas del temps, és moderna. I Lluïsa Julià té clar el perquè.
Per referents, per parlar de poesia, per parlar de literatura, per barallar-se, diguéssim, al voltant del fet poètic, són Miquel Ferrà i Josep Carner, que són 15 anys més joves que ella. I, per tant, això demostra que quina és la poesia que a ella li interessa. Doncs és la poesia que ja és plenament moderna, la poesia dels anys 10 i, sobretot, dels anys 20 i 30.
La seva veu, la veu de Mallorca, com la definí Carner, ens espera fresca com el primer dia en aquesta reedició d'Editorial Barcino.
I avui no és divendres, però arriba una estrena important a la cartellera que es preveu molt exitosa i que l'ha revolucionada. Parlam de Michael, el biòpic de Michael Jackson.
En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida? Porque yo desde luego que no. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
I que protagonitza el seu nebot, Jafar Jackson, un jove que tenia 13 anys quan va morir l'artista i que no havia actuat mai fins ara. Han estat 2 anys estudiant interpretació i preparant les coreografies que conformen la part més interessant del biòpic que, o sorpresa, deixa de banda els episodis més foscos de la seva vida privada, com ara les acusacions d'abús sexual a menors. De fet, n'hi ha que diuen que és un espectacular intent de rehabilitar-ne la figura i el seu patrimoni econòmic, que controlen germans, missers i fills, com ara Pere Jackson, que ja ha dit que la història té més fantasia que res, però que farà feliços els seus seguidors. Diuen que Jafar, el fill de Jermaine Jackson, un dels Jackson 5, aconsegueix gairebé l'impossible amb la seva interpretació, igual que passa amb Colman Domingo, que fa del despòtic Joe Jackson. Dirigeix Antoine Fuqua, el coneixem per la sèrie L'Equalitzador i també per Dia d'entrenament, entre d'altres, i produeix Graham Greene, que espera repetir l'èxit d'un dels seus anteriors projectes, Bohemian Rhapsody, la història de Freddie Mercury, que tot i passar de llarg també per certes coses, fou una de les pel·lícules més taquilleres del món amb 1.000 milions de recaptació.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres, 22 d'abril, quan el Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma es manté en peu de guerra amb una vaga per la incorporació del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Un 40% de l'alumnat no ha acudit avui al centre i tampoc no hi anirà demà en senyal de protesta.
I Inspecció Educativa acudirà també demà al centre després de convocar-se un consell escolar. Així ho ha explicat Miquel Ángel Guerrero, president de FAPA Mallorca, després de la reunió mantinguda avui hora baixa amb pares i mares.
Les famílies han decidit que per ara continuaran amb aquesta vaga de no dur del lloc de classe fins que el manco s'aconsellaria el darrer dia i puguin veure més si hi ha una altra solució.
I la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de fer tocaments a una alumna a un centre educatiu del municipi d'Artà, mentre que un altre home a Mahó ha estat detingut també per abusar sexualment d'una menor durant 8 anys.
La Conselleria d'Educació ha decidit suspendre el docent del municipi de Mallorca interí fins a final de curs. En el cas de Menorca, el presumpte autor és una família, un familiar de la menor, a qui s'acusa d'agressió sexual continuada entre els anys 2018 i 2025.
El govern es compromet a assumir responsabilitat per l'explosió d'ahir, hora baixa, un edifici de l'Ibavi al barri de Can Cantó, a Eivissa, quan acabi la investigació. Un defecte en la instal·lació del gas és la principal hipòtesi.
La investigació apunta que les conduccions van quedar mal segellades i van crear una bossa de gas que s'hauria alliberat quan un dels residents va intentar obrir l'aixeta de l'aigua calenta. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat que s'hi feien obres per canviar les cuines de gas per vitroceràmiques i que l'empresa encarregada té totes les certificacions.
A partir de los datos y a partir de lo que se nos diga, pues lógicamente se asumirán las responsabilidades que tengan que asumirse, pero insistimos, a la luz de los datos que se deriven de la investigación.
De moment hi ha 4 persones ingressades, 2 han estat traslladades a la unitat de cremats de la Fe de València i una altra roman en estat crític a Can Misses. Tots els residents podran tornar ja a casa, manco les 5 famílies dels habitatges més afectats que no podran fer-ho en 2 mesos. I més titulars que ens deixa la jornada, més de 200.000 persones estan pendents que el seu cas es resolgui als jutjats.
És una de les conclusions que deixa la memòria del Tribunal Superior de Justícia del 2025, una xifra que, segons el president del tribunal, Carlos Gómez, evidencia la sobrecàrrega del sistema judicial i la falta de jutges.
És un problema per la ciutadania que vol exercitar els seus drets. Pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, de les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
I ha quedat desconvocada la vaga prevista a les benzineres per dijous que ve.
Els sindicats i la patronal han arribat a un acord que inclou una pujada salarial del 3,4% enguany i del 2% inicial l'any que ve. Miquel Amengual és responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres.
Podria ser millor, però bueno, donades circumstàncies, però bueno, sí, estem contents. Si no se desmadre massa l'IPC, serà un bon acord.
El delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, Sitges reclama a l'executiu autonòmic que declari la comunitat com a zona tensada pels preus de lloguer.
Això per poder accedir a més ajudes dins el pla d'habitatge que hi va aprovar el Consell de Ministres, i és que el document preveu que es puguin finançar fins al 85% dels habitatges que s'adquireixin amb el dret de tanteig i retracte, i no el 70% que es destina a les zones no tensades.
I PP i Vox han anunciat avui hora baixa l'acord de governabilitat a Aragó. El popular Jorge Azcón tornarà a ser president de la comunitat.